La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu què és el llorito? Doncs el llorito és un peix típic de les aigües de les Balears, tot i que també en trobem a Catalunya, i està considerat un dels peixos més deliciosos del nostre litoral. Es troba en fons sorrencs entre Vilanova i Sitges, també al Maresme fins a Blanes i de Sant Feliu de Guíxols fins a Palamós. El Maresme i el Garraf l'anomenen llorito. A Blanes i tota la selva, rosó. A les Balears, raó. I pels voltants de València, rauret. I és que durant els mesos d'estiu és quan s'apropa als fons sorrencs litorals buscant aigües poc profundes. Entre el juliol i l'agost és fàcil observar-los amb un senzill equip d'esnorkel. O sigui que ja ho veieu, cap a l'aigua. El seu ventall de colors tropicals és molt bonic i es pot situar a costes llunyanes i, en canvi, és ben bé del Mediterrani. Diuen que és un peix hermafrodita, neix amb femelles i a partir del tercer any de vida es tornen mascles. Caram, tu! Les femelles són de color vermellós ataronjat i els mascles de tons verdosos. Viuen així en grups formats per diverses femelles i un mascle que defensa el seu territori. I diu que mosseguen molt i un cop es pesca viu molt temps, unes 4 o 5 hores. Això sí, a la cuina és un peix molt valorat. És una de les menges més exquisides de la Mediterrània, on s'assoleixen preus astronòmics als mercats. És una carn exquisida i molt apreciada pels restauradors, pels entesos i pels crítics gastronòmics. O sigui que, quan pugueu, compreu un bon llorito i cuineu-lo. Això sí, que no perdi la personalitat. Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Vinga, va, vermuts, per un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia. Obre les portes de la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa de cuina, de gastronomia, de defensa de la nostra pagesia, de defensa dels nostres productes tradicionals, dels productes de casa nostra, perquè busquem la solidaritat. Sí, 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 també hi ha solidaritat a la cuina. Com? Doncs comprant el que tenim a casa. I això us oferim a cada un dels plats que tenim aquí a la Fonda. A tots, no n'hi ha ni un que no hi hagi un producte de casa nostra. Per començar, heu tingut una bona curiositat. Sempre és bo conèixer la història a partir de la nostra cuina. I després anirem a veure quina és la melmelada favorita d'un de les persones que ens fa riure més a casa nostra. Qui? En David Olivares. Seguirem amb el gran mestre de mestres, Ernesto de Mayo, un bon cuiner que ens sap un niu per explicar-nos tècniques culinàries. I després, la guia Virgínies. Cap on anirem avui? Cap a Girona? Cap a Barcelona? Cap a Lleida? Cap a Tarragona? Cap a Mallorca? A Menorca? A Eivissa? A Formentera? A Cabrera? O a l'Alguer? O a la Catalunya Nord? Ja ho veureu, ja. I seguirem avui amb un reportatge molt especial. I és que només heu de fer que agafar, per exemple, l'Instagram i veureu que hi ha una gran dosi de cuina d'aquella de les cassoles, oi que sí? Doncs n'hi ha una altra que hi ha molta gent al món que hi està de moda. Quina? Doncs la de la cuina del carbó, les brases. I és que avui en dia hi ha, bueno, una cultura que hem de controlar-ho, això, i ho hem de vigilar-ho. Amb qui? Doncs amb un mestre del carbó, amb l'Isidre, de Carbons Vallès, que hem anat fins allà a casa seva amb les brases ben enceses perquè a partir de les seves amistats puguem parlar dels carbons amb tots els ets i tots els uts. I acabarem? Amb què acabarem? Acabarem amb la sobretaula una altra vegada amb la Nabila, perquè això del cafè és tot un món. Què us sembla? Comencem? Vinga, va, us porto les olivetes i el vermutet.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I ja som a la part dolça del programa i avui el tenim, jo crec que amb una persona que li agrada molt aquesta part. David Olivares, què tal?
Què tal, com estem?
Molt bé. Escolta'm, sempre que et sento, diguem-ne, la temporada regular, que els vas fotent amb aquell home tan alt i tan guapo.
Sí, és molt guapo i molt alt.
És guapo, eh? Sí.
És guapo i alt i fort.
Tu creus que menja melmelada aquest home?
No, no ho crec.
Jo crec que...
No ho crec. Potser alguna vegada, si és de proximitat, però és que saps què passa? Que en diria, té molt de sucre.
Té molt de sucre.
Té massa sucre.
Clar, però se li veu a la cara això, eh?
Sí, 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 se li veu.
Fa una cara així blanca.
Sí, eh? Té el color de pell una mica lletós, eh?
És com...
Jo crec que em malaltirà. Estem parlant de l'Adam Martin Skilton.
Ai, senyor Martín.
Nutricionista esportiu.
Escolta'm, i tu què, la melmelada? Com la portes? Quina és la teva melmelada que
Ostres,
et treu allò...
A mi m'agrada molt la melmelada. M'agraden totes. Fins i tot la de tomàquet m'agrada. Les meves tops són sempre, mira, la de préssec, la de fruita vermella, la de gingebre, m'agrada molt, gingebre barrejada amb taronja àcida.
Aquesta és gastronòmica,
aquesta és gastronòmica, eh? Sí. La de prunes, la de figues, és que m'agraden totes les melmelades.
I amb què?
Serà perquè m'agrada el sucre, segurament.
Ah.
Que no sigui el sucre.
Bueno, però escolta'm, les melmelades que es fan ara no són com aquelles que es feien quan tu i jo érem molt i molt petits.
No.
Que són menys dolces ara, ja.
Són menys dolces, el que passa que jo he provat de fer melmelada alguna vegada i l'he provat de fer amb menys sucre, i no és el mateix.
Clar que no.
No és el mateix, costa de que s'espesseixi, costa de... I li poses més polpa, li poses més material, però llavors no acaba de ser melmelada, tampoc. Clar. Sembla una compota estranya.
Sí, sí.
Però vaja, clar, jo la faig servir, per exemple, molts dies esmorzo una torrada de pa amb mantega i melmelada, vinga, tot el que pot ser. I a vegades em faig dues o tres torrades d'una melmelada diferent que de torrada.
Tu no faràs
si fos
allò...
primer, segon i postres.
Oh, això és bo.
Saps?
N'hi ha un, ara tira una d'aquelles coses que potser a tu t'agraden, que és pa, mantega, allò, però que n'hi hagi, melmelada i al damunt que cau en pols.
Ostres, no ho he provat, això.
Això s'ha de tastar, eh? Això...
I però quin de cacau, què? Cacau en pols?
Bueno,
el pur?
Clar,
o posem...
el pur, perquè si em vols posar un d'aquells dos que tu i jo ja saps...
Sí.
Que jo no sé si ets més de C o de N, tu.
Mira, doncs sóc més de N. El que passa que ara porto una temporadeta que m'agrada el grumollet i m'agrada... Ara... Clar, amb les magdalenes m'agradava la N.
Ah.
I amb els sobaus m'agrada el...
La C.
Perquè vaig sucant i van quedant els grumolls en el sobao, que és primet, i llavors queda com xupat.
Escolta'm, i aquest estiu on el passes menjant melmelada al dematí?
Doncs al balconet de casa, si fa solet, i si puc fer-hi una a llançar, que m'agrada molt anar a llançar.
Home, bé, doncs mira, sí, ara et diré un lloc que has d'anar a menjar... Menja coses.
El Miramar, em diràs?
El Miramar és un, i llavors a l'altra cantonada és un altre. Saps? Al final de tot.
Sí.
Saps? Allà hi ha
sí,
tocat.
Sí, els pescadors, potser.
Els pescadors,
sí,
molt bé.
Ja hi he anat, també. Sí.
Però clar, és que vas a llançar i
sí,
menges bé tots els llocs.
Sí, sí,
és que, clar,
està
és un...
molt bé, està molt bé.
Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per portar-ne les teves melmelades avui.
A tu, per convidar-me.
Quan torneu a començar, us faig una melmelada i us em porto a veure si l'Adam... Tu creus que li farem tastar, la melmelada?
És que no sé si n'hi ha de melmelada de tofu. Se'n pot fer, de melmelada de tofu?
Hosti, ha de ser molt...
Ha de ser molt escarosa, no? Bueno, no ho sé, si li poses molt de sucre... Ai. És que amb sucre tot millora.
Sí,
el que passa
que sí.
Com sempre, i això sí que se m'ha quedat una miqueta de l'Adam, s'ha de menjar amb mesura.
Amb mesura.
Però clar, hi farem.
Ai, David Olivares, moltíssimes gràcies.
Pep, fas molt bona feina, sóc molt fan.
Gràcies.
Ves que
a vostè.
Ens vam conèixer el Vacances Pagades.
Ui.
Que era això, el 2008.
Ui, anaves amb aquelles americanes.
Ui, sí.
M'agradaven aquelles
el
americanes.
El senyor Olivares. El de TV3 feia els 25 anys, crec.
Sí.
Oi
sí,
que sí?
Sí.
Que es commemorava
sí, els 25 sé,
anys.
Sé que aquell any es va fer també el... que allò hi havia, com es diu, el Mundial hi havia? Per allà, el Mundial de futbol? Es veu
sí,
que hi havia.
Em sembla que sí.
Era un dia raro, estrany.
Bueno, escolta, molt bona feina.
Igualment, un petonàs ben gran.
Gràcies.
A passeu.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A Canbec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
som al moment de les tècniques culinàries. Avui, una altra vegada, amb l'Ernesto de Mayor. Ernesto, bon dia.
Bon dia, Pep. Què tal? Com anem?
Escolta'm, hi ha una cosa molt clara i és que hi ha una cosa que parlem a la cuina sempre, que parlem de densitats, que no sé si ho parlem exactament bé, però sí que hi ha una cosa molt important, que és la tècnica d'espesseir, no? Què vol dir espesseir?
Espesseir, bàsicament, és una retextura, un producte líquid o aquós, fent servir algun tipus de tècnica o fent servir algun altre tipus de producte que ens doni aquest cos que ens fa falta.
Clar, vosaltres parleu a vegades de lligaments, no? De les ligazones típiques, diguem-ne, que hi havia a la cuina, diguem-ne, més tradicional. Per exemple, una d'aquestes seria el rux, no? Què és el rux?
El rux, bàsicament, és una barreja de greix, normalment mantega i farina, que hem de coure una mica, per exemple, quan fem una bechamel, i quan afegim el líquid i deixem coure aquests preparats junts, trobem l'espessor que desitgem a cada preparat final.
Això ho podríem fer-ho amb farina sola?
Ho podríem fer amb farina sola, però la hem de diluir almenys amb una mica d'aigua, primer. És que seria normalment el que fem quan fem servir algun tipus de midó.
Exacte. Ara parles del midó, que no és el mateix que la farina.
No, no és el mateix, és diferent. El midó, bueno, normalment trobem de blat de moro, per exemple, podríem trobar també de patata, fins i tot de blat, perquè a algun tipus de cuina fan servir el midó de blat igualment, però en aquest cas el que fem és diluir-lo en aigua freda i afegir-lo al líquid que volem espessir.
Clar, hi ha altres elements, per exemple, que han sortit, no és que hagin sortit ara, sinó que els utilitzem nosaltres a la nostra cuina ara, però que ja venen d'altres indrets, com és el cuzu, no?
Exactament, el cuzu que s'ha posat una mica de moda pel tema de la cuina saludable i de les tècniques moleculars, no? Per fer-ne, per exemple, els mochis, seria també un tipus de midó d'un arrel, i igualment ho podríem diluir amb aigua i afegir-lo al líquid que volem espessir.
Ara que a la cuina catalana tenim un dels espesseïdors més sabrosos que hi ha, que és la picada, no?
Sí, clar, l'avantatge que té la picada per sobre d'un altre tipus d'espessidor seria que aporta aquest gust de fruita seca, a alls, a julivert, a pebrot sec, i per suposadament és molt més complex.
Clar, tu que, per exemple, que has vingut d'altres indrets, no? De Venezuela, que vas passar per Estats Units, que vas arribar aquí, un producte com la picada, per exemple, als Estats Units el fan servir? O què utilitzen el més semblant a la picada?
Bueno, jo abans de vindre aquí, que havia viscut a Venezuela i als Estats Units, nosaltres bàsicament fèiem servir midó per donar-li textura a un producte, o per exemple patata bullida també. Però bueno, la picada per mi ha sigut una troballa molt, molt important. Abans no era molt difícil trobar-lo fora de Catalunya, però bueno, amb aquesta expansió de la cuina catalana des de ja fa 20 anys o així, algun cop sí que el pots trobar.
Doncs moltíssimes gràcies. Anem a espesseir salses.
Vinga, Pep, que vagi bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Doncs miri, veus, quan toca la guitarra, agafem la llibreta vermella, sí, ja tenim el boli preparat, no avui ploma, i ens assentem en un restaurant per menjar, que sí, doncs l'entrem a la gran guia Virgínies de la cuina catalana, Miquel Moreno, bon dia!
Bon dia, Pep, com esteu?
Bé, home, bé, aquí amb en Dani Jiménez anant-li fotent tot l'estiu, a Miquel Moreno de BCN Gourmet, que avui a quina taula assegurem per veure si entra a la guia Virgínies de la cuina catalana?
Doncs avui estem al Tapes 2254.
Ep, carrer, Consell de Cent.
Això està al carrer Consell de Cent amb Rambla Catalunya i podem trobar una mica de fusió entre la cuina italiana i catalana.
I què hi trobarem aquí, Miquel?
Doncs mira, aquí tenim un canaló meravellós, una croqueta de gamba de Palamós boníssima. I ara a l'estiu, que ve molt de gust plats una mica més frescos, tenim un tartar de tomàquet amb gelat de mozzarella.
Mm-hmm. A veure. El canaló aquest, què? També és d'aquelles de mida considerable? És allò quan diem un canaló? Perquè si no dieu canalons, eh?
aquí surt del plat, Pep. És un plat allargat i surt pels costats. Només et dic això.
Uf, uf, uf. Ens has dit el caneló, ens has dit la croqueta de gamba de Palamós, que, escolta'm...
Sí, és una croqueta que està ben farcida, amb molt sabor, i a més, a sobre, la coronen amb una cua de gamba. Boníssima.
Oh, oh, oh.
I, molt, molt, molt.
I suposo que hi deu haver allò... Que és de gamba de Palamós de veritat, no amb tot el gust de la gamba. Eh?
No, 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 de veritat, aquí de veritat, perquè a més conec el cuiner i aquest no ens enganya. Eh?
I després el tàrtar de tomata, que mira que aquesta primavera passada ja he vist molts de tàrtars de tomata i clar, fins que no arribem l'estiu el tàrtar de tomata no és tàrtar.
Ara està, la veritat que ara, bueno, ara el temps que estem, està en el millor moment el tomàquet i només el tenen ara, perquè després ja quan comença a baixar la qualitat, fora.
Clar,
i m'agrada molt el toc que li posen amb una mica de gelat de mozzarella que ells mateixos fan, així que molt recomanable, Pep.
Clar, és que tu, Miquel, potser hauríem d'explicar això una cosa, no? Que Nuncio també li va això dels gelats, eh?
Home,
sí,
això... Home, amb ell té una gelateria també, que es diu Gelateria de Galo, i fa un gelat que hi canten els àngels.
Ai, mira, jo no sé si la gelateria ja hi podria entrar aquí, eh? Però de ben segur que al Tapes 2254 el podrem entrar amb aquests canelons, aquesta croqueta de gamba i aquest tàrtar de tomata, que de ben segur que hi ha algunes postres que també et fan tilintilint, però escolta'm, avui deixem-ho aquí, que si no, no arribem avui, eh, ja?
Vinga, va, només et donaré una pista, que fan un xuxu de postre.
Oh, ja està.
Aquí ho deixo.
Va, pare, Miquel, pare, gràcies.
Vale, Pep,
abraçada. Adéu.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, escolta'm, jo ja ahir no em vaig marxar, ja em vaig quedar aquí al Vallès, a Castellà del Vallès, amb l'Isidre i amb l'Àlex, amb el pare, amb la mestressa i amb en Shadow, que el tenim aquí, que escolta'm, en Shadow està molt content, no? Molt tranquil.
Sí, sí, avui és estrany, li deveu caure molt bé, perquè normalment sempre està més esbarat i més d'allò, però avui s'ha gestat aquí al costat del pare de l'Àlex i està fent un son.
Isidre, escolta'm, de Carbons Vallès, ara que estem a l'estiu hi ha molta gent que fa barbacoes o que li agrada, sobretot hem de recordar que no podem fer foc al costat del bosc i tot això, hem de vigilar moltíssim, però esclar, el món del carbó, el món de la llenya, és tot un món.
Sí, sí, absolutament, és un món. És que aquí no hi ha cultura de fer barbacoa, però no hi ha cultura de fer-la bé, o de treure el millor rendiment, els millors aromes. Els carbons n'hi ha moltíssims, però no tots tenen el mateix aroma, el mateix punt de brasa, de frutó. Les llenyes igual, no és el mateix treballar amb una llenya verda que amb una llenya seca, que amb una llenya d'alzina, que amb una llenya d'ametller, que amb una llenya d'olivera. És tot un món. Tot dona un gust diferent i va més bé, segons una llenya, per exemple, una llenya d'ametller va molt bé per les carns, des del meu punt de vista. En canvi, una llenya d'olina o d'alzina va molt bé pels peixos, pels arrossos, per aquestes coses. Cada llenya té la seva característica.
Jo aquest hivern passat, quan vaig haver d'agafar llenya per casa pel foc a terra, clar, jo vaig dir, em portareu una tonelada de llenya? I em van dir, bueno, diu, per què la vols, no? És això, no? És a dir, cada llenya té el seu poder calorífic.
Exactament. Cada llenya dona un poder calorífic, dona un aroma, inclús a l'hora de cremar una fa més fums que d'altres, important sempre que la llenya sigui seca, això ha de ser com a mínim, ha de tindre un any la llenya, es venen llenyes de 4 mesos i això no cremen, fan fum, aquell fum no és bo perquè té tota la saba dintre la llenya, l'aroma no és el mateix, és que és una mica com les carns per portar al món de la llenya i del carbó.
Així com una persona que a casa tingui foc a terra sap que ha d'agafar la llenya per anar bé d'un any per l'altre, això perquè sigui seca i cremi bé, en el cas, diguem-ne, de cuinar també, no? Això que dius, no? Que no sigui una llenya, diguem-ne, acabada de tallar perquè és tendra i, a més, té components que no són bons per la salut.
Una llenya que no és seca, que no ha, que no ha secat les seves sabes, és una llenya que, a part de que no ens donarà ni l'aroma ni el caliu que necessitem, no és saludable. És una llenya que no és saludable perquè totes aquelles sabes porten uns quitrans que quan tu li dones calor els treuen a fora i allò va parar la carn, va parar els arrossos, va parar el que facis. Per tant, una llenya bona sempre ha de dir com a mínim un any de sequesa.
Aquí hem parlat amb l'Àlex i ens ha dit que quan tenia 22 anys ja va començar, bueno, no, que no tenia clar si, a què es dedicaria, però veiem que ho fa prou bé el noi. Tu quina t'hi vas posar amb el món del carbó?
Jo quan tenia 15 o 16 anys ja em bellugava entre piles de llenya i piles de carbó. Vaig acabar l'IGB i no m'agradava estudiar. I en aquells moments el meu pare va començar una mica... El meu pare venia a barbacoes i arrel d'això va començar a posar-se en el món del carbó una mica i llavors, clar, jo només he mamat això. Llavors ja he tirat per la meva molts anys.
Què és el carbó? Perquè, clar, ho tenim molt... Diguem-ne, tothom té carbó o anem a buscar una bossa de carbó, no? Però jo crec que molta gent no sap què és el carbó o com es fa el carbó.
El carbó és, senzillament és un procés de coure la llenya amb el mínim oxigen possible. O sigui, carbonitzar-la, treure-li totes les sabes, tot el, amb el mínim foc possible perquè no s'arribi a passar, sinó que quedi llavors tot com una brasa sencera, que llavors quan li apliquem el foc ja es converteix en brasa, no fa la flama que faria una llenya, o els fums, o el d'allò, perquè tot això ho ha tret mentre es cuia dintre el forn, que normalment es fa en forns, ara avui en dia ja es fa en forns de planxa, de xapa, que no surt un carbó tan bo, el carbó més bo és el carbó artesanal fet amb els forns de fang o forns com els d'abans, que hi posaven la terra a sobre amb les branques, que aquí, bueno, a la península Ibèrica, a la zona d'Extremadura, en deien de boliche, que és com abans, com es feia antigament.
Clar, això que dius tu ara em fas pensar que cap a la zona, podríem dir, del Baix Empordà, hi havia molta cultura de banda. De fet, diguem-ne, a totes les zones de bosc de Catalunya hi havia els seus carboners, una feina que no és que s'hagi passat de moda, sinó que gairebé cada vegada va menys, no?, la feina de carboner.
Sí, sí, va molt a menys, perquè, a més, és una feina duríssima. És una feina... A més, fer un forn artesanal de carbó se n'ha de saber molt, perquè s'han de donar els tiratges en la llenya perquè cremi exactament, perquè no es passi d'allò, i ha d'haver-hi, amb els forns artesanals, hi ha d'haver una persona sempre que sigui el tècnic de saber fer anar aquell forn de carbó per poder fabricar el carbó, si no, no surt bé, és així.
Quan es tarda a fer, diguem-ne, passar de llenya a carbó?
Depèn, amb els processos artesanals, molt de temps. Jo havia vist piles de... Ara fa temps que no veig d'aquestes, però piles de, jo què sé, de 60, 70, 100.000 quilos de llenya, totes estirades i tapades amb fang i fent, i estava allò, a vegades estava 2 mesos cremant.
Escolta'm, jo sempre parlem de que la carn de vedella, Àlex, té el seu procés i per tant també té el seu valor, però també ara veig de que el carbó hi ha qualitats diferents, hi ha tipologies diferents, i clar... una gran carn es mereix un gran carbó, no?
Totalment. I a més, fixa't, 60 dies de maduració també té aquesta llenya per fer el carbó, eh? Sembla mentida. Tot això té el seu temps, i tant.
Actualment no duren tant. Jo he explicat el més artesanal de tot, però els forns artesanals segueixen sent els que el carbó està... O sigui, la llenya està més estona en convertir-se en carbó. Avui en dia es fan en forns de planxa, que van molt més ràpids, però el carbó no surt tan bo. Això està claríssim. És més, avui en dia ja fan carbó tipus com per piròlisis, o sigui, per passar per un punt de fusió molt bèstia de calor, i en una hora passa la llenya per allà i surt carbó per l'altra banda. Però la qualitat d'aquell carbó és horrible.
A veure, escolta'm, anem cap aquí, que veig una bossa molt, molt maca, ja hi veig aquí carbó vegetal extra. Què vol dir això? Que és de la millor qualitat que tenim?
Sí, aquest és el millor. Nosaltres només servim... Totes les games de carbó que tenim són extra per professional, excepte llavors, perquè ens ho demanen, també fem una bosseta d'aquestes de 3 quilos, que es pot fer una barbacoa, cosa que moltes bosses del mercat d'aquest tipus costa molt, perquè ja no hi ha bon gènere, amb aquella es pot fer una barbacoa, però és més justeta. El resto és tot per professional. I posem una barreja de 4 carbons, 4 llenyes que nosaltres sabem el secret, és una mica això.
Així. Ah, o sigui, que no em diràs quina llenya, és a dir, quins carbons hi ha aquí.
Jo te'n puc dir un, que el coneix molta gent.
L'Alzina, no em diràs?
No n'hi ha aquí d'Alzina. Ah. El marabú. El marabú és un carbó molt bo, que bé, procedeix normalment... N'importa molt de Cuba, eh? Però és un carbó d'origen africà. passa que pels cubans és una plaga, perquè no és autòcton, va vindre amb els esclaus d'Àfrica, i clar, ho poden tallar tranquil·lament perquè no és original, i a més va molt bé per fer, té bon aroma, crema bé. I llavors ens hem agafat unes produccions d'unes altres fustes, que les barregem amb aquesta, i no diré pas quins són, perquè...
Ja està, ja està. És a dir, tu ahir ens vas explicar tots els ets i uts sobre la vedella, no?, i la vaca i tot això, i ara aquí amb el carbó ara tindrem secrets, tu.
Sí, però bueno, però és que això és com la salsa brava. Ves tu, per exemple, en Víctor de la Bonaigua que et digui la seva recepta de la salsa brava.
Deixa mirar una cosa, perquè aquí tenim la mestressa, la jefa, que jo no sé la jefa si m'ho dirà el secret o no el sabeu, el secret.
Jo no el sé, tampoc. No t'ho sabria dir, no pas.
I el pare de la criatura no li ha pas explicat el secret?
Evidentment no, perquè hi ha molt bona relació entre el meu fill i ell, però evidentment aquests secrets es queden en família i per tant ho ignoro.
Shadow, què? Tu què me'n diries? Shadow. No, en Shadow no. Shadow dorm, eh? Shadow dorm. Escolta'm una cosa, és molt important això que dèiem. Ara, això, no? Ara tu em deies el marabú, no? Dintre una, podríem dir, de les llenyes per fer carbó. I aquí sempre parlem de l'alzina, no? Parlem de l'alzina perquè és la, podríem dir, la llenya bàsica per fer el carbó, diguem-ne, aquí a Catalunya?
Exactament. A cada lloc on es fa carbó, normalment es fa carbó dels arbres que tenen. Hi ha països o llocs que tenen molts arbres i en fan de molts tipus. No tots són bons. N'hi ha uns... Aquí principalment tenim l'alzina, algun roure, és del que es pot fer carbó. Llavors, el carbó d'alzina és un bon carbó, és molt bon carbó. El que passa que el carbó d'alzina que es fa actualment tampoc és el carbó d'alzina que es feia quan amb les piles aquelles artesanals, ben fetes, podaven les alzines verdes, amb la poda feien el d'allò, ara fan alzines arrencades i barregen surera que la pelen, i el carbó d'alzina no és el que era abans.
Ai. Clar, no, ja hi estic pensant. Clar, tenim l'alzina, tenim el freixe, has dit. Tenim altres llenyes que se'n fan també bons carbons aquí a casa nostra?
No, principalment el carbó que es pugui fer per aquí amb qualitat i amb duració és l'alzina, principalment. Pots fer carbons de faig, s'havia fet també, anys enrere, però és un carbó més fluix, bon aroma. Per exemple, per fer unes costelles de xai, sensacional, perquè encén ràpid, et dona el trem necessari per fer-les i queda una carn molt bona, però llavors no té durada com els altres.
Clar, l'altre dia, per exemple, quan vaig comprar llenya per aquest hivern que ve, si Déu vol, em van dir, vols una mica d'olivera? Diu, és una mica punyetera, però ja veuràs que t'hi acabes enamorant.
L'olivera és fantàstica. També, jo també n'estic enamorat, tant de l'olivera i de l'ametller. Són dues llenyes que són fantàstiques. Tenen un aroma molt particular. Clar, l'olivera, llavors, no és el mateix llenya d'olivera del tronc que llenya d'olivera de la soca. La del tronc és molt bona, però la soca té uns aromes molt més concentrats perquè és allà on porta típic totes les raïnes concentrades de la llenya i és una llenya fantàstica per mi.
El freixe, per exemple, és una bona llenya per fer carbó?
Per fer carbó potser no, però per fer servir a la cuina és una bona llenya. Per mi és millor la freixa que el faig.
Ui, freixa, faig, alzina, marabú... Déu-n'hi-do.
Saps què em va ensenyar l'Isidre que ho fa? Sí, que vaig al·lucinar, és... Ell agafa un setrell d'oli d'oliva verge extra, oi?
Sí, sí.
I agafes un tros de llenya cremant o fumejant. Com ho fas exactament?
Agafa una brasa, s'agafa una brasa que pugui passar pel boc del setrell perquè no se't quedi allà travessada. Li piques bé una mica perquè deixi anar la cendra que porta per sobre i la tires incandescent a dintre l'oli. I a part de que sembla màgic, perquè comença a fer com un exercici una mica de química, comença a fer tot el fum que surt pels dos forats, aquell oli queda completament aromatitzat d'un gust de brasa que podries enganyar a qualsevol. Podries fer, si volguessis, per exemple, unes escarxofes al forn elèctric, i llavors acabar-les només amb un xorro d'aquest oli i enganyar-les.
Impressionant. Jo, després de saber aquest truc, jo a vegades faig el peix al forn, fot un bon raig d'aquest oli afumat, que potser porta 3 dies que fa que l'he fumat, i sembla que l'hagis fet a la brasa.
Clar, jo ara veig aquí, al cim de la taula del màrbol, uns palets embolicats i això, que no sé si són palets, diguem-ne, d'aquests orientals, per menjar l'arròs o per què serveixen?
No ho sé, per menjar l'arròs a mi són els que em anirien bé, perquè els altres prims no em van gens bé. Però no, són teies, autèntiques teies de pi, per encendre el carbó. El pi és un arbre que per cuinar, a mi no, des del meu punt de vista no és un arbre massa saludable, però per encendre és fantàstic. I això són els dipòsits de reïna. Si arriba, es fan les teies ben primes i llavors si posa foc s'encenen i van bé per encendre el carbó, i és una manera natural d'encendre-la sense fer servir productes químics ni pastilles d'aquestes de parafina, que fa pudor, és tòxic i tot això.
Clar, això podríem dir que és el precursor dels pelots que feia el meu avi per encendre bé el foc, no? I anar fent, diguem-ne, brasa.
Exacte, això és el que feien abans. Abans, quan havien d'encendre una pila de carbó, una pila de llenya, per la brasa, anaven a buscar un pi, li buscaven un dipòsit de reïna, li feien les estelletes, les encenien, i això són les telles de tota la vida.
Veig també que tens aquí una bossa de buit, és a dir, tens una llenya envasada al buit, que clar, a veure, que l'Àlex, aquest home que tenim per aquí voltant, porti, diguem-ne, carn envasada al buit, ho entenc, però que tu envasis la llenya al buit, ja no. Això és alguna animalada o això és una cosa científica?
No, és una cosa que se'm va posar a mi al cap. És que amb el tema de donar tocs, com que ara s'està tornant a posar de moda, hi ha molta barbacoa, moltes barbacoes d'aquestes per fumar i tot això, i tothom fa planxes de cedre, de no sé què, doncs per què no agafar unes fustes de les nostres, les que tenim al país, aquí a Catalunya, com l'olivera, l'ametller, i buscar-los les parts més aromàtiques, com podria ser, per exemple, l'olivera, la soca. Llavors obrim les soques, fem uns tacos, unes planxes gruixudes i les envasem al buit. Conserven el seu aroma i només oberts i tirats a sobre la brasa canvien tot l'aroma de la barbacoa.
Sí, això ho fas, diguem-ne, perquè ara, per exemple, en aquesta part d'aquest costellam que tenim aquí, la part final, poder agafar un tallet d'aquests, posar-lo aquí i no que cremi, sinó que fumi lleugerament.
Ah, això mateix. El posem en un cantó sobre les mateixes brases i ell sol va traient un fum, ja veus que agafa tot aquell aroma i li dona un toc que no es marxa, perquè és un toc de llenya, però un toc especial.
Clar, aquí hi ha una cosa molt important, que és a dir, una cosa és el que dèieu abans, que és fem carn a la brasa, allò, fem costelles, fem botifarrat, que deixa'm dir una cosa, perquè l'altre dia hi va haver un amic que em va dir, escolta'm, el dia que parlis de brasa has de fer una reivindicació. Diu, perquè diu, hi ha gent a vegades que ara que diguem que estem a l'estiu i que hi ha molta gent que aprofita doncs, per anar de vacances i anar de viatge, diu, ell té una casa rural i diu, escolta'm, diu, em diuen per venir a fer una brasa i el diu, els hi dic que sí, diu, i quan venen, diu, porten una carn, diu, normal i corrent, però que a més la porten del lloc d'origen. Dius, hauríem d'aprofitar i agafar carns, diguem-ne, d'allà on anem, no? Perquè així també coneixem altres carns, coneixem altres animals, altres races. No sé si estàs d'acord tu, o t'agrada que els de Sabadell, quan venen a la Garrotxa, portin tota la carn de Sabadell.
No, home, no, al revés, totalment el contrari. Nosaltres sempre hem dit que tots els territoris hi ha grans productes per descobrir. Per tant, és ideal provar el producte autòcton i el producte de la terra.
Escolteu, a veure, ja, vosaltres sou un artista, sobretot tu Isidre, amb això de les carns, eh? Bueno, ell amb les carns i tu amb el foc. Per fer un bon foc, per coure, estem parlant, per fer una bona brasa. Una cosa és un bon foc i l'altra és una bona brasa. Com ho hem de fer, això?
Bé, si el fem amb llenya, per exemple, és molt important... O sigui, tindre una bona brasa amb llenya és complicat, perquè la llenya es va cremant i la brasa que deixa és poca, però si la sabem fer com si féssim un forn, la pilotonem bé i la brasa ens va caient al mig, traurem molta més bona brasa. Llavors separem els troncs, posem una paleta allà al mig, apartem la brasa i li traiem un rendiment, i evidentment la llenya sempre dona més aroma que el carbó, per bon aroma que doni el carbó.
Clar, perquè ara m'estàs fent pensar que aquí que tenim una brasa que més o menys fa 1,20 m, faríem foc en un costat i aniríem recuperant tot aquest, diguem-ne, tota l'estella que ja està allò ben consumida per posar-la a cap a l'altra banda perquè l'anem utilitzant, però per una banda també seguir fent foc.
Exacte, això és l'ideal per fer sempre, per fer bona brasa i treballar bé amb una brasa, poder fer el foc a part de la brasa que has de treballar, perquè a més així controles la quantitat, la temperatura que vols, allà on te'l vols repartir, i és l'ideal. Ja sé que a vegades no es pot, amb una barbacoa d'aquestes petites de càmping, això no es pot fer. Però vaja, per poc que es pugui, jo sempre recomano fer el foc en un cantó i d'allà recuperar les brases per portar-les allà on les que necessitis, en el moment que necessitis, per el que necessites fer.
Clar, llavors tenim fer-ho a partir d'encendre el carbó. com hem d'encendre un bon carbó, com ho hem de fer-ho, perquè, escolta'm, es veuen moltes bestieses, pel món.
Moltes, moltes. Però el principal d'encendre el carbó, sempre, jo ho recomano. Encara que no és que costi, és entretindre. Si fer una barbacoa ja és un joc, doncs és encendre el carbó, sempre s'ha d'encendre de dintre cap a fora. Mai per un cantó ni per sobre, perquè si l'encenem per un cantó per sobre, el que estem fent és que es va fent la brasa i mentre es va fent es va passant. En canvi, si el fem de dintre fora, la brasa es va fent i el mateix carbó que hi ha fora, que encara està cru, ens conserva la brasa que es va fent a dintre. Per tant, quan ho tenim tot blanc, si és de dia o vermell, que és quan s'ha de fer servir, llavors ho hem aprofitat tot molt millor.
Una altra cosa és l'alçada, no? Aquí veig que, clar, aquí tenim per una banda aquest costellam que ja fa, ja té els seus quilos, i en canvi el carbó el tenim més o menys a un pam i mig, a uns 30-35 centímetres. És molt important aquesta distància, no?, entre el carbó i la peça que vols coure?
Evidentment, sempre depenent de la peça. Totes les peces tenen el seu d'allò. Llavors, per tu, per donar una temperatura, quan fas una peça de carn, has de comptar amb la brasa que tires i amb l'alçada que treballes. Pots jugar amb les dues coses. Una peça com aquesta, que ha d'estar 5 hores fent-se, a poca temperatura, evidentment, jugarem amb poca brasa i bastant alçada. O sigui, si hem de fer un xuletón de la mateixa peça, seria diferent. Treballaríem amb més temperatura i molt més avall per sellar la carn volta i volta i deixar la crueta del mig, que és com a bona.
Ara us faré una pregunta que és una mica capciosa. La carn a la brasa ha de tenir aroma a fum?
Jo, per mi, sí. A mi, jo crec que és una miqueta la gràcia de la brasa. Ara, també és molt important la crosteta que ens queda per fora al voltant de la carn. Jo crec que això s'aconsegueix gràcies a la brasa. A no ser que fem servir l'acer forjat, no? Les planxes d'acer forjat.
Clar, perquè una cosa és que tingui un lleuger fum, com per exemple heu fet aquí, l'altra és que sigui una cosa fumada o cremada, que a vegades dius, ostres...
És que és molt diferent, és el mateix que tu has dit. O sigui, una cosa ha de tindre gust de fum, però per donar gust de fum no hem d'agafar una carn, posar-la dintre una cosa tancada, 25 de lloc, amb tota una fumera, que al final el que estàs fent, que també és molt bo, és fumar una carn, però per això hi ha grans especialistes també. Des del meu punt de vista.
Clar, és que ara em feu pensar, per exemple, en aquests reportatges que veiem en aquestes plataformes que tenim avui en dia a la televisió, que veus aquests senyors americans que fan 2,5 metres gairebé, que tenen uns forns que ho posen totes les peces allà, ho tanquen tot, i penses que allà, bueno, sembla que hi hagi algú fumant caliquenyos, perquè Déu-n'hi-do,
Sí, sí, és així, és així. A més, això, el tema del fumat s'està tornant molt ara i es fan coses molt ben fetes i molt ben parides, però jo sempre dic que per fer una carn fumada perfecta hi ha professionals que s'hi dediquen a fumar carns i ho fan molt bé, i fan servir bones llenyes amb maquinària perfecta i amb tècnics que ho controlen, i nosaltres el que podem fer és jugar, donar tocs de fum, però el dia que ens vulguem fer el que fan ells no ho farem bé. Perquè és així.
Escolteu, hi ha una cosa important aquí, és que sempre parlem de les carns, però els peixos amb una bona brasa també queden bé, sobretot si són sencers, no?
Sí, sí, fantàstic. A mi m'encanta fer peixos també. L'altre dia vam fer una orada aquí de 2 quilos i pico, espectacular.
El turbot, el mero, tot aquests són peixos. Els peixos com més grassos són i sencers són ideals per fer a la brasa. I dic sobretot que siguin ben grassets.
Clar, jo estic pensant una cosa, que fer peces aquestes tan grans, hi ha una cosa important i és que els hi has d'anar a donar la volta. Una cosa és donar-li la volta a un parell de costelles i a una botifarra, l'altra és donar-li la volta aquí, no? Com ho controlem, això? Perquè aquesta filosofia, diguem-ne, de l'as, d'anar donant voltes, és molt interessant, això.
Sí, però jo sempre dic que el que pots fer amb una màquina ho pots acabar fent tu. És qüestió de voluntat i de buscar-li la volta. I de provar-ho i d'allò. Jo entenc que els que treballen amb rodets com de l'as i fan carns fetes així són fantàstiques, però llavors també deixes de jugar tu. Poses una peça allà amb una màquina, vinga, 20 minuts, ja avui posen termòmetres i tot, ja amb la temperatura, i llavors perdem la gràcia del que és posar-se davant d'una brasa i jugar amb els fums, jugar, ara tinc més temperatura aquí, posar la mà, ara em falta calor, ara n'hi poso més, aquest és el nostre termòmetre, la mà.
Clar, ara anava a dir, el termòmetre a la mà, si la mà la tinc ben cremada i ara...
Tu t'has fixat amb que l'Isidre no té pèl al braç? Ja saps per què.
Ah!
Ja saps per què és. El termòmetre. Això és el termòmetre.
Jo em pensava que es depilava com els cuiners japonesos.
No, això és el seu termòmetre, és una sonda.
Clar, aquí hi ha una cosa important, i ara m'hi estava fixant, i és que estem parlant d'aquestes brases, d'aquestes barbacoes, estem parlant d'una brasa oberta, però això canvia quan la brasa és tancada, no? Aquest forns... Ah, mira, home, carai, tu!
Sí, veus, com un forn com aquest... És que el forn és el forn, és com el forn elèctric, és un forn, llavors pot ser un forn de brasa, però hi ha molta gent que fa carn a la brasa, en restaurants també diuen carn a la brasa, no, haurien de dir carn al forn de brasa, perquè la cocció és totalment diferent. Llavors, per tant, ni millor ni pitjor, és diferent, s'ha de saber, tot és carn a la brasa, no, una cosa és brasa oberta, una altra cosa és fer-ho en un forn, una altra cosa és fer-ho en un camado, una altra cosa és fer-ho en una robata, tot té la seva manera, el per què, i els gustos són diferents, i la manera de treballar. Ni millor ni pitjor, diferent.
Escolta'm, la mida del carbó és primordial o no? És a dir, o fer un foc amb carbó molt petit, o fer-lo molt gran, com ho determinem, això?
El principal és que el carbó... hi ha molta gent que té la mania de dir, sigui gros, que sigui gros... No, sí, ja va bé que sigui gros, però tampoc té per què. Si tens un carbó que és mitjanament o mitjà i és tot igualat, per mi és fantàstic, perquè llavors crema tot igualat, no l'has de picar quan ja tens, perquè a l'hora que ja el tens cuit, llavors has de repartir la brasa, perquè tingui més o menys el mateix calor tot arreu, doncs llavors uns trossos grossos els has de picar també. L'important és que no tingui pols... trossets petits com l'ungla que no s'aprofiten, però a partir, per exemple, nosaltres quan fem aquest sac li traiem tot el que és d'un 1x1, d'un quadre de 1x1, tot el que passa per allà se'n va fora i tot l'altre va dintre.
Sí, el carbó també el passeu pel sedàs.
Sí, nosaltres traiem els pals mal cremats, el que és els fumalls que es diuen, que són els trossos mal cremats de carbó que són encara mig llenya perquè allò fa fum, que bueno, a algú ja li agradaria, fa fum i a més fan flama, que potser no et va bé, tot allò ho traiem, venen pedres, també venen pedres quan venen directes, de les piles, tot això es treu.
Ara que me'n recordo, mentre m'estava responent, estava mirant el WhatsApp, perquè un amic meu em va dir, escolta'm, demà que vas amb el mestre Isidre del Carbó, diu, pregunta-li, perquè... Ell diu, mira, diu, jo encenc el carbó, no? Allò tot a la bossa, tal i qual, s'encén, diu, però sempre hi ha una part, la que toca més a un costat o l'altre, que no s'acaba, diguem-ne, allò encenguent sencer. Diu, llavors no sé mai si ja puc començar a fer la brasa o allò no és bo, diguem-ne, per la salut. Hem de tenir tot el carbó encès o si hi ha algun trosset no passa res?
L'ideal és tindre tot el carbó ben encès. O sigui, per començar a treballar un bon carbó, l'ideal és que si és de dia el veuràs que tot és blanc i si és de nit, o les fosques, veuràs que tot és vermell, és llavors quan s'ha de treballar. Per això la importància d'encendre'l d'aquella manera, de dintre cap a fora, amb una pila. Llavors allò es va encenent de dintre a fora i quan ja t'arriba a dalt, si tu veus que queden trossos que encara són negres, els acous com si fos una carn, els agires que es tornin blancs i llavors ho estens i si hi ha algun tros negre que et queda no costa res, fa una pinça i el treus. Per què? Perquè aquell tros negre, com que no està ja fet ben bé brasa, també deixa anar quitrans i coses que si el deixem allà no costa res, fa unes pinces i l'apartes i ja està. Per un tros de carbó no ens morirem.
Isidre, escolta'm, avui ens has explicat tots els ets i uts del món del carbó i de la llenya. A mi m'agradaria preguntar-te una cosa, no cal que diguem números, però s'ha notat, diguem-ne, aquesta falera barbacoística de grans peces que hi ha en els últims anys, que es veuen per les xarxes, no? Que hi ha molta gent, diguem-ne, que ara s'ha, diguem-ne, posat a coure, no? Això, costellams de 15 quilos, 10 quilos, altres peces. Això ho heu notat, diguem-ne, en el consum? Diguem-ne, fora de la restauració, o la restauració s'ha posat més barbacoes, més focs a terra per fer brases?
Sí, el que hem notat és més que amb la restauració, que torna molt a les ganes de tornar a fer, inclús restaurants ja aposentats, que ja tenen temps, que volen... A vegades estem només per fer acabats a la brasa, posar una petita barbacoa per buscar aquells sabors, i això està tornant. A nivell de barbacoa petita i d'allò, potser sí que s'ha notat, però jo crec que s'ha notat més a nivell de restauració, això. El que passa que ens ha vingut el virus i també tot això ha quedat una mica tot frenat, però bueno, ja...
Esperem que això ja s'acabi totalment al final. Escolta'm, Àlex, posa-hi la temperatura de la teva mà, aquí a la carn, a veure com queden... A veure si comencem o no.
Això ja està a punt. O sigui, quan vulguis, comencem.
Xef Isidre, què, ho donem per bo?
Això ja està a punt, com diu l'Àlex. Això ara és qüestió de posar-hi gabinet i forquilla... El gabinet ja el posarà ell, que és el tècnic de tallar i aprovar-ho.
Moltes gràcies per la vostra saviesa.
A vosaltres, sempre. Gràcies.
l'Onda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tornem aquí a ser a la sobretaula parlant del cafè, perquè avui li volem demanar a la Nabila. Nabila, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, estem a l'estiu, fa caloreta, i ara s'ha posat molt de moda també un format de cafè que es diu el cold brew, no?
Sí, però també que ha existit tota la vida, com el cafè de mitjó, però ara s'ha actualitzat.
Home, clar, ara em diràs, no, és un cafè i tirar-hi glaçons a dintre. No, no, home, no, no.
No, 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 res a veure, totalment al contrari. L'origen del cold brew era agafar una ampolla de vidre, posar-hi el litre i mig o la capacitat que tingués d'aigua, més la quantitat que es marqués de cafè. Com hem dit abans, són uns 60 grams, no?, per fer un de filtre. Doncs normalment per al cold brew sol ser una mica més i es deixa infusionar sol normalment tota la nit o 24 hores a la nevera, i aquest era el mètode original. El dia següent es filtrava i tenies ja la beguda freda. Per què? Perquè si nosaltres podem fer un espresso o un cafè de filtre i afegir-hi glaçons, però ja canvies el perfil de la tassa i aigualeixes molt la beguda, i per això s'han creat aquests sistemes. Actualment hi ha sistemes molt similars al que vam parlar l'altre dia, però en lloc d'afegir-hi aigua calenta, s'hi afegeix aigua freda i el goteig és molt lent, tarda hores i hores, i un cop obtenim aquesta infusió, es deixa a la nevera i ens pot durar diferents dies i manté la temperatura, és una beguda fresca i està espectacular. També, en molts llocs, també se li està afegint gas, per dir-ho d'alguna manera, i es converteix també en una beguda molt similar a qualsevol altra que té una beguda de refresc. I està.
Això, home, però si li poses el carbònic aquest com si sigués una cervesa, de fet em faries pensar que podria arribar a semblar, amb aromes i gustos, a una cervesa negra una mica, diguem-ne, allò que li ha marxat el carbònic, no?
I visualment també s'hi assembla moltíssim. De fet, conec un noi que es dedica a això, a fer cerveses artesanes, i ha acabat fent el cold brew, un cold brew espectacular, que el porta a les fires també, i sempre el compara amb la cervesa negra.
Escolta'm, i tu, per exemple, el cold brew, ets més de, per exemple, de fer-lo a l'estiu ara que fa calor, o, per exemple, és també és de tragullar que el cold brew, no?
Sí, sí, sí. Jo consumeixo cafè calent tot l'any. M'agrada el cafè calent, però sí que l'he consumit en altres llocs, sobretot perquè trobo molt interessant que tingui un perfil tan marcat sigui en fred, no? Perquè a vegades sí que he fet un espresso i l'he afegit gel, però no té res a veure. La veritat és que us recomano molt provar el cold brew en diferents establiments, perquè no tothom el fa igual, també.
Doncs vinga, va, visca el cold brew i visca el visca l'estiu, no? Sí, exacte.
Vinga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I la cirereta del pastís d'avui la va dir el senyor Dylan John. Diu, les receptes no funcionen a menys que utilitzis el teu cor. Doncs això, esperem que utilitzeu el cor per cuinar, perquè és la millor manera de regalar tota la vostra estimació. Moltíssimes gràcies. Ens veiem, si Déu vol, la pròxima, aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.